Ara ja fa temps, potser fins i tot fa massa temps, que la cultura popular viu instal·lada en un revival permanent dels 80, des dels llibres d'aventura interactiva fins al còctel multireferencial Stranger Things. Però la dècada següent, els 90, mereixen un repàs intensiu per mirar d'avaluar 30 anys més tard què en queda i quin llegat ens n'ha deixat. Després de passar revista, el maig del 68, l'escriptor i periodista Ramon González Ferrit torna a l'assaig amb La trampa de l'optimisme, un llibre que analitza com aquella dècada, feta d'eufòria econòmica i de promeses de prosperitat, explica en bona part el món actual. Parlem, doncs, dels anys 90 amb Ramon González Ferriz i també del que van aportar en termes literaris i editorials amb en Borja Bagunyà, la Xènia Diaconova i la Dolç Beltran, que també ens porta un manual d'escapologia amb diferents propostes per fugir del món. I el Joan Lluís Lluís busca escriptures de ficció, en aquest cas en un llibre, evidentment, publicat als 90, L'indret d'on venim, la novel·la de la samoana Sia Fijir. Avui, doncs, és a la dècada olímpica, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Tumbala, tumbala, tumbala laica. Tumbala, tumbala, tumbala laica. Tumbala laica, spielbala laica. Tumbala laica, canta i somriu.
I obrim avui saludant en Ramon González Ferriz. Què tal? Ben tornat.
Com esteu?
Un plaer saludar-te un altre cop, Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Adolf Beltran.
Hola.
Com anem? Avui, ho deia abans, analitzant aquesta dècada perifèricament dels 90, des de La trampa i l'optimisme, el nou llibre publicat a Debate del Ramon González Ferri. D'aquí, recordeu, vam tenir, parlant del maig del 68, amb El nacimiento de un mundo nuevo, i commemorant, per tant, l'aniversari del 68. En aquest cas, Ramon, es tracta d'analitzar, com diu el subtítol, com res el subtítol, Cómo los años 90 expliquen el mundo actual, començant per aquesta paradoxa que té la historiografia a vegades, que és que la dècada dels 90, no comença ben bé els 90 tècnicament, sinó el 9 de setembre de novembre del 89, no? I a més acaba, tampoc acaba el 2000, sinó que acaba una mica més enllà, amb l'11S americà o amb l'inici de l'euro, per tant són ja la forquilla cronològica ens planteja problemes.
Sí, sí, de fet va ser una cosa que vaig decidir a mesura que anava escrivint el llibre, no? Em vaig adonar que moltes de les coses que passaven als anys 90, que jo crec, com explico el llibre, que estan dominats per un gran optimisme econòmic, polític, cultural, una gran sensació de que les coses poden anar molt bé, de que podem prosperar enormement les societats democràtiques, en bona mesura aquesta eufòria em vaig adonar, i era evident, que es produeix per la caiguda del mur de Berlín i la desintegració del món comunista, no? Això en el món capitalista li dona una sensació de triomf, de que és el sistema que ha guanyat, és l'únic sistema que queda en peu, ja no té competidors, o almenys no pensem encara en Xina com una competidora. I això genera una gran eufòria, que jo crec que és una eufòria que s'acaba a l'11 de setembre, no? Els atacs de Nova York per part de terroristes islàmics, no? És la sensació, doncs, que aquest parèntesi en el qual semblava que el món capitalista no competia amb ningú, no tenia competidors, no tenia ningú que li fes ombra, de cop s'acaba, no? És veritat que per Europa, i també ho explico al llibre, que per Europa encara hi havia una esperança, que era l'esperança de l'euro, no? Que recordareu que es va posar en marxa una mica després, el 2002, a meitat d'una gran crisi econòmica generada pels atacs de l'11 de setembre, i crec que això encara ens va donar als europeus un motiu de prolongar l'esperança, no? Definitivament es va acabar aquesta esperança amb la gran crisi financera.
Sí, sí, i a més després, no només aquesta crisi, sinó tantes altres que s'han anat succeint, som al 2020, fa per tant 30 anys de l'any 90, i la temptació és observar aquella generació a la qual vam participar pensant, home, quina ingenuïtat i quin optimisme tan absurd, perquè efectivament el mur, la caiguda dels règims comunistes, Europa, la Unió Soviètica, és a dir, tot aquest context va portar una mena de triomfalisme molt perillós, no?
Sí, jo crec que hi ha dos factors que jo he intentat destriar en el llibre. Un, que a mi em preocupava que no s'hi colés en excés, és confondre el nostre entusiasme propi de la joventut amb l'entusiasme social, no? A vegades recordem el temps en què érem joves d'una manera molt més optimista del que realment van ser-ho. El que passa és que jo crec que sí hi ha dades, no? Hi ha dades molt objectives. L'inici de la integració europea més seriosa a partir del Tractat de Maastricht, on realment es posen les bases del que és actualment la Unió Europea, la sensació que estableixen o que donen a conèixer els economistes de l'època quan diuen s'han acabat els cicles econòmics, no? Hem descobert una economia, una forma de fer economia on no hi hauran crisis, no? Després hi ha una altra cosa que és molt rellevant, que és el naixement de la World Wide Web, és a dir, l'internet ja existia, però als anys 90 és quan es converteix en un fenomen massiu que la gent de la meva generació recordem poc a poc com anàvem descobrint Hotmail, Altavista, Netscape, etc. Tot això en els anys 90 produeix un gran optimisme. I després està, jo crec que és el centre dels anys 90, que és la globalització, no? La sensació de que la globalització és un procés econòmic, però també és un procés cultural que ens dona accés a tot, on s'han acabat les fronteres en termes nacionals, on s'han acabat els problemes que tenien els productes culturals, però també les mercaderies comunes, les finances, s'han acabat tots els problemes tradicionals que havia creat un món dividit en països, no? De manera que tot això s'ajunta i crea el que és un optimisme que, clar, ara el trobem a faltar molt, aquest optimisme, però que sí, que com dius tu, és una barreja d'ingenuïtat, però jo crec que és sobretot d'arrogància, és a dir, crec que és una dècada de molta arrogància de creure que podríem escapar de tots els problemes tradicionalment que havíem tingut la societat.
Però fixa't, ara citaves també la globalització, no? Doncs bé, la globalització i el seu contrari, que va ser l'antiglobalització, sí. En aquell moment, en moments, vaja, i en llocs com Gènova, que ens van semblar, no?, cims importants, també hi ha un altre llibre teu, La revolució divertida, on també analitzes una mica aquest fenomen de com fins i tot alguns dels noms més importants de l'antiglobalització, i penso en Naomi Klein, va pocs anys després dir, escolteu, potser l'eufòria d'aquell moment sembla que havíem de canviar moltes coses i no va canviar res. La globalització va continuar avançant pels camins que més o menys tenia traçats, no?
Sí, sí, sí. Pels camins que tenia traçats, però el que fins i tot qui en aquells moments, vaja, jo era molt jove, però vaja, qui en aquells moments sí eren partidaris d'un procés de globalització i em semblava que era una gran oportunitat, com efectivament ho ha sigut, per treure de la pobresa milions de xinesos i d'indis, per exportar, i això no ha funcionat tan bé, de les democràcies liberals i tolerants, el que no es va preveure la globalització, que encara està dominant les nostres polítiques completament, és què passaria amb els treballadors que es quedarien a Occident, els països rics com el nostre es quedarien sense feina perquè les fàbriques se n'anirien a Xina o a Mèxic o a Bangladesh. No? I això ara, les conseqüències d'aquesta manca de previsió, que es van resoldre d'una manera, si ara tornes als fins i tot a casa nostra, a Catalunya, no? Economistes que deien no, la gent que es quedi sense feina perquè la fàbrica se'n vagi a Xina, els fem fer un màster i que se'n vagin a treballar a la caixa. Bueno, això va ser un optimisme, com dic, arrogant, que avui en dia n'estem pagant les conseqüències, no? Bona part de la política occident, des de Trump, des del sorgiment de l'extrema dreta a països com França, com en certa mesura, encara que jo crec que és un cas diferent a Espanya, venen perquè una gran quantitat de treballadors industrials s'han quedat al carrer per el procés de globalització. I crec que és una de les conseqüències no previstes, de les més doloroses, diguéssim, que han tingut els anys 90.
Sí, on semblava que, efectivament, l'economia, que és una de les coses que més, un dels àmbits, una de les disciplines que més compareixen a la trampa de l'optimisme, no? Amb els tipus de canvi, la inflació, tot de processos que en el seu, per descomptat, la bombolla immobiliària en països com Espanya, que va ser particularment greu, tot això va portar per camins que potser en aquell moment, doncs això, no es percebien com a tan nocius com no han acabat sent, no?
Clar, a Espanya a mitjans dels anys 90 li passa una cosa que és fantàstica, que és accedim al Tractat de Maastricht, ens convertim de ple dret en l'avantguàrdia europea, juntament amb altres 12 països, formem part d'un club amb Alemanya, amb França o amb els països més importants d'Europa i més avançats, i de cop els bancs diuen, doncs Espanya és un país fiable, comencem a prestar-li diners, i de cop comença a entrar a Espanya una quantitat de diners absolutament desmesurada, absolutament desmesurada, que ens gastem sobretot a comprar-nos cases. Ens endeutem moltíssim i ens dediquem a comprar-nos cases. I el que en un principi era una bona notícia, per dir-ho en termes econòmics o financers, ja estem definitivament integrats als mercats globals, ens deixen diners perquè som fiables i a tipus d'interès molt baixos, de manera que és molt pràctic endeutar-se, ho convertim en la gran bombolla salvatge que va explotar l'any 2008, no? És potser el cas que, hem, que Espanya i també Catalunya, per descomptat, hem patit d'una manera més, més evident, no? Aquest optimisme que s'acaba convertint en una mena de boomerang contra qui abans el practicava.
Que de fet és una de les teories, una de les tesis més interessants, o més curioses, si més no, d'aquest llibre, La trampa de l'optimisme, que avui estem compartint amb el seu autor, Ramon González Ferri, publicat a Debate, de com la bombolla immobiliària, Ramon, d'alguna forma va fer créixer la música indie espanyola, no?, en la segona meitat dels 90.
Sí, és una música que és important per mi, la música indie, però la primera cosa que ja, diguéssim, passats els 40 anys, encara que tinguis una certa nostàlgia, te n'adones, no? La música indie potser era important per mi, però no era important per gaire més gent. És d'aquells fenòmens socials que tu creus que són molt grans perquè vius dintre de la teva bombolla cultural, i de fet l'indie va tenir molt poc èxit. Los Planetes no venien gaires discos. Aquesta cançó que posàveu ara dels Australian Blonde va ser un gran èxit i va vendre 25.000 discos, comparat amb els milions que venia l'Alejandro Sanz, per exemple. I m'interessava, no?, veure què havia passat amb l'indie, com fins a cert punt havia sigut una música que ens havia agradat molt als ambients culturals, a les elites, al que posteriorment seríem periodistes o seríem escriptors, etc. I després el que em va cridar molt l'atenció, perquè també en tenia memòria, va ser com els festivals, sobretot al Llevant, van impulsar molt la música indie. I, de fet, hi ha una connexió directa entre la bombolla immobiliària que els ajuntaments estaven promovent perquè els donava molts ingressos i l'organització de
Benicàssim,
de festivals indies, no? A Barcelona és una mica diferent, no? Perquè el Primavera Sound sorgeix d'una manera diferent, però sobretot a València i altres llocs sí que hi ha una connexió molt clara entre bombolla immobiliària i festivals indies.
Sí, sí, a més tenint en compte això, no?, la paradoxa que llocs com el País de les Tentaciones, que llavors és una mica la bíblia sí. No? De les tendències una mica indies culturals a Espanya, doncs van fer pujar tota aquesta gent, quan en realitat Australian Blonde, per exemple, que sorgien de la moguda musical de Gijón i tota aquella efervescència, sí. Doncs la majoria de grups venien 3.000 còpies com a màxim, no?
Jo me'n recordava, clar, jo quan era jove i llegia el Rock Deluxe, que es feia a Barcelona, per mi una mena de bíblia, però clar, no tenia tants diners com per comprar-me tots els discos que recomanaven, que és una cosa que he pogut fer ara dintre d'aquesta mitjana edat, que és recuperar les coses que recomanaven però se'n van escapar. I realment recomanaven unes coses d'una foscor absolutament, que era impossible que la gent li agradés, no? El que posa una mica com l'inici de l'indi, que va ser un concert a Barcelona l'any 92, poc després de que acabessin les Olimpiades. T'escoltes ara els Penélope Trip o els Beef, i la veritat és que realment era música molt difícil, que estava entre també la sofisticació i un amateurisme una mica pedant.
Sí, sí, això també passa amb molts dels grups, i a més mirant-te les lletres fa faredat 30 anys més tard. Un dels noms que jo crec que importants que expliquen aquella dècada, o si més no la mirada sobre la història en aquella època, que també compareix al principi del llibre, és Francis Fukuyama, no? Que no només traspua per mi també una ingenuïtat important, mirada, insisteixo, retrospectivament, sinó que és una tendència, Ramon, que a mi em preocupa, que és que cada generació té la sensació d'estar vivint el moment zenital de la història de la humanitat. És a dir, Fukuyama determina que la història s'acaba ideològicament, com sabem, en un article, després en un llibre, no? I vaja, però fins i tot en el teu llibre, que m'imagino, crec que és publicat a l'abril d'aquest any, ni tu mateix, quan l'escrivies, t'imaginaves que després hi hauria una segona, no?, una segona revolada que tombaria la història.
Totalment. Jo en el llibre estava convençut de que la crisi financera del 2008 fins al 2015 era l'element central de la nostra maduresa, no? Pues ja ho veus, no. Hi ha una cosa, jo crec que el que has dit és extremadament important i que hi penso amb freqüència. Aquesta idea no és meva, però, i tampoc és gaire original, però jo crec que detectem molt bé el provincià, no? El provincià, que és un concepte geogràfic, que creu que la seva província, el seu poble o el que sigui, és única, no té comparació, és millor, els que no han estat al seu racó de món no saben el que és bo de veritat. El que passa, en relació amb el que dius, és que fem el mateix amb el temps. Pensem, i això ja no és un terme geogràfic, sinó temporal, que el nostre temps és únic, és singular, no té precedents, és inèdit. I això és un problema històric que cometem cada 2x3. I tens raó. Jo crec que jo el Fukuyama el defenso una mica més del que a vegades es fa. El llibre és molt complex, és molt intel·ligent, és molt útil, però sí que és veritat que cau en el presentisme, no? En creure que el present, el teu moment, és únic, és especial. I als anys 90 això es produeix reiteradament, no? Penses que serà el moment de la història on tots els països es faran democràtics, ja veiem que la cosa no ha acabat de funcionar, és el moment de la història en què es pensa que el comerç global el que es farà serà homogeneïtzar tots els països. Bueno, podem discutir si això ha passat o no, fins a cert punt. És un moment en què es creu, i si mires els diaris d'aquell moment, fins i tot a les Olimpíades, a l'Expo de Sevilla, hi ha una sensació d'eufòria produïda, una de redempció històrica, no? Sobretot, i això a Espanya es veu molt clarament, no? Com la sensació de hem deixat de ser allò que érem per ser una cosa moderna, rica, podem ensenyar-nos al món perquè ens vegin i fins i tot aprenguin de nosaltres. Això es veu molt bé, per exemple, vaig seguir molt la hemeroteca de com la Vanguardia cobria les Olimpíades i veus una sensació de hem fet els deures, ho hem fet bé, ara ja ens podem presentar al món com un país i una ciutat moderns, comparables i del qual es pot prendre nota. De manera que sí, jo crec que sí hi havia aquesta sensació que a vegades les societats tenen una mica de, com miratges de que el seu moment és el moment, no? El moment que farà història i que transformarà per sempre la percepció que es té del lloc.
Sí, sí. A més, embolcallats amb una autocomplaença perillosa, perquè certament Barcelona i Sevilla en el seu moment eren el melic del món, no? En termes d'espai, i per tant, als anys 90 també el melic del temps d'alguna forma. I en el cas de Fukuyama em fa l'efecte, perquè el Beltran crec que el va conèixer i a més va parlar-hi, que fins i tot ell va quedar tip d'aquesta etiqueta a la fi de la història, no?
Sí, jo vaig tenir oportunitat d'entrevistar-lo breument, aprofitant que no recordo la veritat, perquè d'això fa molts anys, i ara la dècada posterior, i es feia algun congrés a Barcelona, jo llavors treballava al Matí de Catalunya Ràdio, i vaig anar a entrevistar un dels ponents, i de cop i volta veig un senyor assegut allà amb aspecte de molt cansat, i dic, però si aquest és el Francis Fukuyama, i el vaig assaltar amb tota l'amabilitat que vaig poder, em va donar una entrevista, va ser una entrevista breu, no en recordo molta cosa, si haig de ser sincer, però sí que recordo que ell estava cansat, no només pel jet lag, suposo, sinó també per aquesta mena d'etiqueta de la fi de la història, i sobretot que havien anat passant els anys, i cada vegada que passava alguna cosa desagradable al món, i en passen moltes de coses desagradables al món, doncs algú li plantificava els moros i li deia, vostè que havia dit que la història s'havia acabat, i llavors ell es veia obligat a dir, aviam, jo matisava molt, era una tesi bastant complexa que es va voler reduir a una etiqueta, però en veritat jo estava dient que, en fi, el sistema capitalista, liberal, democràtic és una mica el referent, o hauria de ser el referent, diguéssim, del nostre món, no? Una mica com en èpoques de pensament quasi únic marxista, es deia, no? El comunisme com l'estadi final de la història, doncs ell li havia donat la volta, això li havia provocat també, o havia generat també molts odis contra ell, i en aquell moment estava ja, francament, molt, molt cansat d'haver de matisar que la seva tesi no era tan senzilla, no era tan lapidària com havien presentat, diguéssim, els mitjans, no? Amb un cert biaix, també, eh?
Sí, passa sovint... Digues, Ramon.
No, estic molt d'acord amb el que dieu, no? Perquè és interessant la història editorial, no? Perquè, de fet, la fi de la història es publica per primera vegada com un article on la fi de la història va entre interrogants. Es publica en una revista molt petita que es diu The Public Interest, que és una revista neocon que només circula per Washington entre gent que treballa al govern, els think tanks conservadors. De cop aquestes coses que passen als Estats Units, algú llegeix l'article que se'n parla molt, però se'n parla molt dintre d'un àmbit molt restringit, de gent que fa política, gent que pensa en política, li encarrega el llibre el llibre és d'una sofisticació, ho recordareu, cites constants a Hegel, a Kojève, com dèieu, la teoria marxista de la història, i de cop es converteix en un best-seller. Jo crec que deu ser d'aquests best-sellers com el llibre del Piketty, que la majoria de gent no se'l llegeix perquè realment és molt complex. I és cert que va acabar gairebé convertit en un meme la noció de fi de la història, quan en realitat és una idea que continua tenint sentit en la manera que deia Fukuyama, no? I ara ho estem veient, no? Les dictadures actuals, fins i tot les dictadures actuals, volen simular que són democràcies liberals, no? La qual cosa demostra que és cert, en certa mesura, que la democràcia liberal és l'únic referent, diguéssim, que fins i tot qui no el compleix vol fingir que el compleix.
Sí. I a més, és també el perill, en el cas de Fukuyama i d'altres, no? De dictaminar quan ja ens hem... Vaja, ho hauríem d'haver après que la història és cíclica i en molts casos ens depara sorpreses com aquest 2020. Recordo també quan Jean-François Lyotard parla dels metarrelats o les metanarratives, no? I a la fi d'aquests grans discursos totalitzadors, que també va quedar reduït a una certa etiqueta i que després tot té, no?, una varietat important de matisos.
O Bauman amb la societat líquida, per exemple, no?
Pobre
Bauman,
que
és de l'any 2000.
Pobre Bauman, li ha agafat l'adjectiu, no?, líquid per publicar una dotzena de llibres que en alguns casos parlen poc de la liquidesa. Escolta'm, Ramon, per anar a la...
Parlen pel Bauman de la liquidesa econòmica que li ha donat el concepte de liquidesa social.
Exacte.
Perdona, digues.
No, pensava ara per buscar fórmules, no tocar pel final, a l'epíleg planteges quan parles de camins, no?, de fórmules necessàries per recuperar aquest optimisme, o si més no, per no caure en el risc del pessimisme, no? Tu dius que requeriria un esforç, una combinació de osadia i humilitat. Jo ara que insisteixo, més enllà de la pandèmia i de les necessitats per tornar a aquesta actitud, home, terceres vies de guidance i així s'han demostrat que tampoc eren la solució. No sé si hi ha alguna llum en algun horitzó que tu contemplis més plausible.
Mira, jo, en part el llibre és un... Això segurament el lector no se n'adonarà ni té per què adonar-se'n, però és un tribut a la meva manca d'imaginació política. Soc poc imaginatiu en termes ideològics. Soc una persona molt, molt comuna en el centre, potser en el centre una mica tirat a l'esquerra, però vaja, una persona bastant avorrida, bastant petit burgesa. I el que cal ara, jo crec, és combinar les virtuts que tingui aquesta postura prudent, poruga, que vol estabilitat, amb veritable imaginació ideològica. No ens en estem sortint, en part, i ja sé que la pandèmia és molt complexa, perquè no estem tenint la capacitat de crear blocs ideològics amb la potència, més enllà que hi estiguem d'acord o no, amb la potència que va tenir la socialdemocràcia o amb la potència que va tenir la democràcia cristiana. Cadascú que hi posi la seva preferida. Ens cal la capacitat de pensar nous paquets d'idees econòmiques, culturals, polítiques, socials, que no caiguin en l'arrogància en què es va caure als 90 amb la tercera via, de la qual, per cert, jo no era partidari, tampoc m'importa fer-me l'autocrítica per tornar a Marx, com dèiem abans. Com ho fem per barrejar les novetats, les capacitats per mirar el món d'una manera nova, sense l'arrogància que ja hem vist històricament que ens condemna una vegada i altra a fracassar d'una manera més o menys cíclica, com deies. Bueno, potser és un desig massa ambiciós i senzillament és impossible i l'ésser humà està condemnat a fer plans grandiloquents i després fracassar. Bueno, potser sí, però em sembla que cal aquesta barreja, no? Una mica d'humilitat, una percepció de que els canvis socials són molt més complexos del que a vegades volem creure, però al mateix temps que necessitem idees, no sé si noves, però renovades segur.
Renovades, efectivament, i per no acabar amb la noció de fracàs o així, i més m'estimo com a actitud aquesta idea de la humilitat, posar-m'hi també una mica d'optimisme. perquè la trampa de l'optimisme no només hi ha tota aquesta anàlisi econòmica o macroeconòmica i la bombolla immobiliària, la bombolla.com i la dècada de guerres i de Croàcia i de Bòsnia i del Golf i companyia, sinó també hi ha un capítol dedicat a, com es diu literalment, aquell moment de la vida en el qual tot és possible, per tant, Friends, i una sèrie que m'imagino, Ramon, que també marca bastant el to, no?, el to amable i una mica wasp del que van ser els 90.
Sí, és una sèrie que em va agradar molt quan la vaig veure als anys 90, la feien al Canal Plus, si no recordo malament, i que ara la vaig tornar a veure sencera. Continua sent una gran sèrie, però és magnífica veure-la amb ulls d'adult, perquè és molt... Insisteixo que és magnífica, eh? No pretenc fer-li una crítica, però és molt fascinant veure-la ara que és adult, perquè veus que és una sèrie on no hi ha vida exterior. No existeix la política, no existeixen preocupacions més enllà de les pròpies de la joventut.
De la joventut en possibles, eh?
Va, clar, viuen enmig de Manhattan a un pis que ara jo crec que no ens podríem passar ni que ens juntéssim tots els que estem aquí per pagar el lloguer. El relat de les vides són molt coherents, comencen sense feina, amb feines precàries, mai paren a pensar-se si és que el sistema laboral és injust, però a poc, aquesta cosa tan americana de que si persegueixes els teus somnis els aconseguiràs, van aconseguint els seus somnis, no? La Rachel acaba treballant en la moda, la Mònica acaba sent una gran cuinera, el Ross fa carrera acadèmica, el Chandler fins i tot deixa una feina molt ben pagada per convertir-se en publicista. De manera que el relat general, que és amable, eh? Jo tampoc li demano les comèdies romàntiques que tinguin un component polític, no crec que sigui la seva feina, però sí crida l'atenció, no? La manera en què es veu una vida plaent, on sobretot pots dedicar-te als teus propis assumptes, perquè els assumptes externs ja estan resolts. Els grans problemes econòmics, els grans problemes socials, aquests ja estan resolts. Tu pots dedicar-te a fer la teva vida d'una manera optimista. I després el que jo crec que d'alguna manera, potser aquí el que té una mica de pedanteria filosòfica sóc jo, no? Però d'alguna manera sí que simbolitzen una noció que jo crec que a la vegada és molt progressista i molt conservadora, no? Si us fixeu a Friends, en termes sexuals és una sèrie, vaja, els protagonistes tenen moltes parelles, tenen relacions sexuals amb gent que han conegut en una primera cita, no hi ha cap mena de conservadorisme moral dintre de l'heterosexualitat, diguéssim-ho així, però al mateix temps el missatge de Friends és, vaja, però al final de tot això que està molt bé és el matrimoni i els fills. Mm-hmm. Tot això és un viatge que està molt bé, però el destí final d'aquest viatge és la família ortodoxa, la qual cosa per la majoria de nosaltres també és certa, eh? No dic que tingui res de dolent, però sí em sembla que Friends encapsulava aquests anys 90, que per un cantó eren molt progressistes, és veritat que en termes culturals, en termes morals, el món occidental es va obrir. Ara criden molt l'atenció els acudits sobre homosexuals, que eren bastant constants i que ara et crida l'atenció de que ara no els faries, no? Però al mateix temps hi havia aquest progressisme light, wasp, com tu deies, de protagonistes blancs, de classe mitjana, però al final del camí està la família tradicional i anar-te'n a viure als suburbs, no? En el cas nord-americà potser el nostre equivalent sigui la urbanització en piscina.
Sí, exacte, que tampoc és a l'abast de gairebé ningú, ni que suméssim totes les possibilitats. En qualsevol cas, hem començat parlant d'aquesta caiguda del mur, que simbòlicament marca l'inici dels 90, una dècada, com diu aquest llibre, que explica el món actual, en alguns casos, lamentablement, perquè no hem après dels errors i dels excessos d'aquells anys. La trampa de l'optimisme, Ramon González Ferriz, publicat a Debate. Gràcies per compartir tota aquesta dècada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I t'esperem a una pròxima anàlisi de vés a saber què. Ja veurem.
Sí, ni jo ho sé, ni jo ho sé.
Ja ho trobarem. Gràcies, Ramon, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Ciutat Maragda.
llibre, aquest disc, anava a dir llibre, aquest disc que també compareix a La trampa de l'optimisme, Dover, Deal Came to Me, que va ser, de fet, el Ramon el cita com l'únic exemple de grup que va vendre moltíssim en aquell indie dels 90.
A mi, abans de seguir, hi ha una cosa que m'ha creat molt atenció, que és que tota la música que heu anat penjant, bueno, tret de la sintonia de Friends, jo la recordo ja pels anuncis, perquè clar, també hi havia aquest...
Australian Blonde, de fet, els seus fans els van donar a l'esquena perquè van sortir aquesta xup-xup en un anunci de Pepsi, que allò és, vaja, és el capitalisme, és el dimoni, per tant, sí.
Clar, em feia molta gràcia això que comentava el Ramon, de dir, bueno, sí, hi ha tot una part indie, però que després és immediatament absorbida o potenciada alhora, no?
Pel sistema, com passa tot sovint. Sí, sí. En tot cas, un llibre que, això, que passa a revista un munt de fenòmens, alguns dels quals encara en tenim les conseqüències, deia abans, no?, parlant d'internet, ell parlava d'Alta Vista, que si recordeu era un dels primers navegadors abans que Google aparegués a finals dels 90, o també és una dècada que contempla el naixement de gegants com Amazon i companyia, per tant, aquí estem, eh?
Google, Yahoo a mitjans dels anys 90, també el correu electrònic, posem per cas, és una dècada que encara viu de la mística dels garatges de Silicon Valley, en què, per exemple, i això ho explica molt bé el Ramon, no?, la figura Tim Berners-Lee, que és el creador de les 3W, de la World Wide Web, que ell es nega a patentar perquè entén que és un projecte bàsicament col·laboratiu i que es tracta de compartir coneixement sense cap mena de censura, sense cap mena de normativa, però també sabem, ara parlàvem de la música indie convertida en música d'anunci, doncs també sabem que molt aviat aquest territori nou i sense regles utòpic, doncs es converteix també en un camp de batalla de forces ideològiques i, evidentment, els estats també intervenen i l'acaben dominant moltíssim. M'ha dut aquest llibre del Ramon González Ferriz i tota aquesta genealogia que fa sobre internet a un llibre que també és molt curiós i que és molt distant, és el manual d'Escapologia, teoria i pràctica de la huida del mundo, d'un senyor que es diu Antonio Pau i que és prou conegut i prou important dins del camp del dret, amb tota una sèrie de títols que ara ens estalviem, però en aquest llibre hi ha 30 fórmules de fugida del món. I està molt bé, no? És a dir, hi trobes des dels cínics...
Simbòliques i reals, entenc, eh?
Sí, és a dir, hi trobes des dels cínics, posem per cas, no?, la figura de Diògenes allà a la bota, en aquella bota, al jardí de Picur, no sé, els pares de l'església que se'n van al desert, Sant Antoni Abat o aquell Sant Simeó l'Estilita, no? Que Buñuel en va fer una pel·lícula que s'enfila dalt d'una columna, fins a arribar, doncs, als hippies, a totes les utopies llibertàries dels anys 60 relacionades amb el 68, que el Ramon també va historiar, i arriba fins a un capítol que és el que més ve a tom d'aquesta obra sobre els anys 90, o un dels que més ve a tom, que és sobre el marginalisme digital. I l'Antonio Pau explica que és una forma de neoludisme i que apareix ja a finals dels anys 90, que concretament l'any 97 ja hi ha dos psicòlegs nord-americans que publiquen un llibre, són Larry Rosen i la Michelle Weil, que publiquen un llibre que es diu Tecnoestrès. Estem parlant en aquesta època, d'aquesta època de tant d'optimisme, eh? O que almenys aquest és el relat que n'ha quedat, o que n'ha quedat en alguns cercles. És un llibre que es titula Tecnoestrès, en què ja aquests psicòlegs detecten coses que a nosaltres ens resulten molt familiars. Estem parlant, repeteixo, de l'any 97, és a dir, molt abans dels mòbils de tercera generació, de les xarxes socials, etc. I ja detecten, doncs, la tendència a l'aïllament, la tendència a la saturació amb les novetats, en fi, la tecnologia que ens havia d'alliberar i que ens esclavitza. I davant d'aquest panorama, ell explica que hi ha també neoludites, a imatge d'aquells ludites que al segle XIX destrossaven màquines perquè hi veien un competidor de la força de treball dels humans, doncs hi ha comunitats que senzillament desconnecten completament d'aquestes noves tecnologies. Els Amish, els Quakers, els Mennonites, els Shakers... Després hi ha el treballador que intenta evitar de ser bombardejat amb mails de feina o whatsapps de feina fora de la seva jornada laboral. Però també hi ha la gent que va més enllà d'això i que intenta desconnectar de manera constant, que vol quedar-se al marge de les noves tecnologies, que ja no són noves, i de tots els seus perills. I ell acaba amb una nota que vol ser d'optimisme, diu que hi ha dins de les generacions, diguéssim, de nadius digitals, de la gent més jove, també hi ha gent, també hi ha joves que se n'adonen que fora del món digital hi ha una cosa que se'n diu el món real que val la pena de viure. Ell ho planteja en aquests termes, eh? Segurament podríem discutir què és real, què és virtual, en fi, ens embrancaríem ara molt lluny. Però ell ho planteja així en un capítol que potser no és dels més brillants del llibre, que té capítols brillants, però que el llibre està molt bé, que és aquest Manual de Escapologia.
I que, a més a més, permet comprovar, i això ho trobo fascinant, que en el mateix planeta puguin habitar els posthumans i els cyborgs al costat de gent que s'allunya deliberadament com a actitud vital de la tecnologia, no?
Bueno, també és una cosa que comentava el Ramon a la trampa de l'optimisme, no? Que és una d'aquests elements d'aquest optimisme, també aquesta confiança en que la tecnologia ens salvarà, no? Ens traurà de tot, resoldrà tots els problemes, totes les precarietats, i, a més, que això també és un tema... M'interessa molt aquest llibre de l'Antonio Pau, perquè... També és aquest tema de la consciència o la credulitat respecte al creixement infinit, no? Tant econòmic com també en aquesta progressió il·limitada del coneixement tecnològic i les seves aplicacions en el món. Llavors que aquí es conjuguen una sèrie de constel·lacions que, en el que hi creu. Es torna això, un posthumà passat de, diguem-ne, d'eufòria, i el que no hi creu és una neoludita, no? I crec que aquestes posicions que s'estructuren als 90 no han fet altra cosa que radicalitzar-se, no?
És veritat, hi ha la gent que fuig d'internet, però hi ha gent que fuig a internet. I no només en el sentit aquest d'aïllar-se i de crear-se la seva bombolla, sinó, i ara tornem als anys 90, hi ha un llibre que es diu La superfície, del Ferran Sáez Mateu, que és més recent, i que recorda, llegint el llibre del Ramon González Ferriz, m'hi ha fet pensar, no? Hi ha una declaració de l'any 96-97, i és una declaració d'independència del ciberespai. I diu, no tradueixo, «Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos». Y acaba. «No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos, ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos tener verdaderamente». Clar, això és del 97, que li preguntin al Julian Assange totalment, si els estats no tenien eines, diguéssim, per fer complir les seves legalitats.
Saludem en aquest punt Charlie Brooker, creador de Black Mirror, que ens explicarà per quin panorama ens hem acabat això, sent objecte i pastura també de les màquines. Escolteu, també són anys que literàriament tenen moltes vies i molts enfocaments possibles. Avui a Ciutat Maragda volíem també des de la literatura repassar que caramba aportar no només en termes de contingut, sinó de fenòmens, aquells anys 90, la literatura catalana, russa també, Xènia, perquè són anys, m'imagino, d'una certa intensitat, no? No només política i geopolítica, perquè, com sabem, la Unió Soviètica són anys convulsos des del principi de l'any 90 mateix, i més enllà. Suposo que això té un mirall.
Sí, sí, totalment. Clar, entre la caiguda del mur el 89 i després la caiguda de l'URSS el 91, que ara ens semblen que van molt seguits, però en aquell moment doncs, hi havia un decalatge entre una cosa i l'altra, però sí que són moments de grans canvis a Rússia, de grans esperances i també de grans frustracions. Això el Ramon també al·ludeix, això, en el llibre, no? Que al principi hi ha una gran eufòria, el comunisme ha caigut, però després hi ha la pregunta, i ara què? No? El país, en el cas de Rússia, ens doncs està en la misèria absoluta, i ara com ens en sortirem i què farem? Doncs això, evidentment, hi ha sobretot algunes grans novel·les que ho reflecteixen. Jo, si n'hagués de triar una, escolliria una que de l'autora Ludmila Petrushevskaya, que aquí s'ha traduït al castellà amb el títol Tiempo de noche, per l'editorial Marbot, i és, per mi és realment una obra impressionant, una obra mestra, perquè reflecteix, per una banda, aquesta atmosfera dels anys de finals del 80 i també dels principis del 90 a Rússia, aquesta atmosfera d'una incertesa absoluta, de famílies que es veuen obligades a viure tres generacions en el mateix pis, perquè el tema dels pisos, de l'habitatge, és un tema complicadíssim. De dones que han de fer llarguíssimes cues per comprar el que sigui, que s'acaben tornant boges amb aquestes preocupacions quotidianes i, evidentment, no poden fer res més. i de relacions paterno-filials que, evidentment, són encara més complicades del que són habitualment, perquè tota aquesta vida quotidiana tan difícil influeix. Llavors, en aquesta novel·la, des del punt de vista literari, per mi també és molt important la veu narrativa que crea l'autora, la narradora que explica la seva vida en primera persona. És un personatge únic que jo no he trobat en cap altra novel·la, en cap altre llibre, perquè penso que és un personatge que potser només podria existir a Rússia, perquè és una dona que és alhora una intel·lectual i una poeta, que es guanya la vida això, escrivint poesia, recitant els seus poemes aquí i allà, participant en actes literaris de tota mena, però alhora ha de mantenir una família, perquè té la seva filla, que ha tingut també fills d'homes que després desapareixen de seguida. Llavors, tant la filla com els fills de la filla es queden al mateix pis de la narradora, i després, a més té la seva mare, que és gran i que també l'ha de cuidar, etc. Llavors, té una responsabilitat enorme familiar i ha de ser alhora mestressa de casa. Per tant, aquest personatge, que és alhora intel·lectual i poeta, amb tot el que això implica, i d'altra banda, mestressa de casa en el sentit de ser una dona entregada a la casa i a la família, i que se sent escindida tràgicament entre les dues coses, però alhora pot combinar aquestes dues facetes. I parla, és com si fos un llarg monòleg teatral, parla des d'aquests dos pols de la seva vida, constantment. I te la creus. El més impressionant de tot és que te la creus. O sigui, et creus que és una persona d'una enorme sensibilitat en tots els sentits, i d'altra banda és una dona aixafada per les exigències terribles del dia a dia. I l'autora, la Petrushevska, quan va venir aquí a Barcelona a presentar un llibre de contes que es va publicar a Periscopi, que tenia un títol molt llarg, que es deia hi havia una vegada una dona que va seduir el marit de la seva germana i ell es va penjar d'un arbre. El títol promet, no? Però vaja, allò eren contes, era una altra faceta de la seva obra, que també és molt interessant, però era una altra cosa. Ella, en una entrevista que li van fer aquí, va dir: és que jo, quan penso en com he d'escriure o en què he de reflectir a l'hora d'escriure, penso en... tinc la imatge d'una dona que truca a una altra, a una amiga seva o una familiar, a les 3 de la matinada, perquè té una necessitat urgent d'explicar-li la seva vida, però la seva vida sencera. Llavors, quina mena de monòleg fa aquesta dona a les 3 de la matinada, potser despertant, segurament despertant l'altra, que no té gens de ganes d'escoltar-la. Quina mena de monòleg fa aquesta dona? Doncs això, diu ella, això és el que jo vull fer, bueno, això és el que, de fet, ella va aconseguir fer amb aquest llibre que aquí s'ha titulat Tiempo de Noche, perquè efectivament és una dona que treballa de nit, o sigui, durant el dia ha de resoldre tots els problemes de subsistència i de supervivència, que són molt heavies, i durant la nit és quan té moments per escriure. I llavors és un llibre profundament nocturn, o sigui, és febril, es nota molt que està escrit de nit, que no és una metàfora.
I que, a més, m'imagino que és una situació que, malauradament, no, vivien moltes persones, aquesta dualitat d'haver de treballar en tantes coses 25 hores al dia.
Totalment, totalment. I també famílies com mig desintegrades, aquestes famílies en què, bueno, que l'home desapareix, després de deixar la dona embarassada, desapareix. La dona no se'n surt i llavors ha de cridar l'ajuda de la mare, de la sogra, de qui sigui. Bueno, són situacions que jo mateixa ho vaig veure vivint a Rússia en aquella època. Jo era petita, als 90, però clar, me'n recordo fins i tot la sensació que jo era l'única de la classe que tenia mare, pare i una família normal, no? I en canvi la majoria només tenien mare, o sigui, el pare havia desaparegut vull dir, dels meves companyes de classe, i jo me'n recordo com fins i tot d'avergonyir-me de tenir una família completa, mare, pare i avis, imagina't.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Borja, escolta'm, tu també t'has fixat en altres...
Escolto, sí, no, a mi és que així com a l'Adolf, el llibre del Ramon l'ha portat per uns virants, a mi m'ha portat una mica en la línia del que plantejava la Xènia, de qui ha anat també escrivint la contrahistòria d'aquests 90, no? És a dir, si són aquests anys d'optimisme que abans d'entrar ho comentàvem, jo un dels referents que jo tenia allò populars, publicitaris, era aquell anunci famosíssim dels JASPs, no sé si ho recordeu, del Jóvenes, aunque sobradamente preparados, que sí. Bueno, eren una mena d'ultra jove que no només era exitós en absolutament tot, sinó que a més tenia una vida indie o grunge, no recordo, tenia un grup de rock, no sé quines històries, escrivia guions i li vacilava el jefe. Dius, hosti, ser dels 90 era fenomenal, no? Ens esperava una
vida increïble. Això neix, perdona, neix a la publicitat. El JASP és un anunci de cotxe, no recordo quin cotxe.
Era un Renault,
una cosa així, no? I sí, que en català van dir-ne jove, ara, sobradament preparat.
Ara.
La concessiva.
Però era tremendo. I quan fas una mica de buidatge d'aquesta morralla publicitària i ideològica, t'adones realment que els 90s, una mica en la línia del que deia el Ramon de Frens, no? Deien, escolta, tot funciona, per tant, confia en el sistema proveirà. Sigues bo amb lo teu, estudia, porta't bé, i el sistema és ric i et donarà el que sigui, no? I part de la trompada, diguem-ne, ideològica dels que ens vam criar als 90s, ha estat veure que el sistema no proveeix, que és diguem-ne, carnívor, és autofàgic, que a més s'ha passat de voltes i que el que fa és alimentar doncs, tota aquesta voracitat, diguem-ne, bueno, ja la coneixeu, que ens ha portat a la crisi, etc. I llavors pensava, bueno, qui als 90s va estar escrivint aquesta història? I clar, la meva sensació és que els Estats Units ja eren els 90s de feia més temps, és a dir, que per ells els 80s ja tenien alguna cosa de 90s, alguna cosa, i que per tant arriben a mitjans dels 90s havent vist els que nosaltres potser ja hem triat una mica més de temps a veure. I si us hi fixeu, allò, he fet quatre notes de dades, i m'ha creat bastant l'atenció que el 96 es publica el Club de la Lluita de Palahniuk, que ja és un al·legat contra, o almenys diguem-ne, recupera tota aquesta violència, agressió, aquesta ràbia, aquesta frustració, que després aquests individus més o menys marginals ordenen, doncs, quedant per trencar-se les cares respectives.
Sí, sí, profundament antineoliberal.
Antineoliberal, anticapitalista, anti-cake, diguem-ne, molts dels elements, diguem-ne, culturals d'aquest liberalisme feliç dels 90s. M'ha creat l'atenció que aquest mateix any, el 96, es publica La broma infinita de Foster Wallace, que també insisteix en l'addicció, que insisteix en aquesta capacitat que té l'espectacle d'esdevenir letal. Sabeu que la broma infinita és la pel·lícula d'un dels personatges, que és tan tremendament addictiva que si un la mira no pot deixar de mirar-la al marge de menjar, beure, dormir i acaba morint, perquè no pot, és tan extremadament addictiva que et mata, no? Hi ha una reflexió potentíssima sobre aquesta cultura de l'espectacle, l'entreteniment, l'addicció, la competitivitat, l'èxit. I després acabar parlant justament de la psicotització del món. Un dels temes de La broma infinita és aquesta psicotització, no? Pensant en això, dic, hòstia, el 97 Delillo publica Submón, que ens torna a parlar d'aquest remanent conspiranoic, d'aquesta cultura que s'ha alimentat a l'hora, diguem-ne, o sobre la base de construir muntanyes i muntanyes de detritus. Hi ha un personatge del Submón que un dia puja dalt d'una muntanya, veu el que és l'abocador més gran, no sé si dels Estats Units o del món, diria que dels Estats Units, i aquest individu té una epifania, diu, aquestes muntanyes, tones i tones i tones i tones de deixalla són les nostres piràmides. Clar, allà hi ha una mena de no, la nostra gran obra. Allà hi ha una mena de resum d'aquesta contracara, no? Dels 90s. I després he vist que el 91, un avançat, Bret Easton Ellis...
Ara.
Epa! Clar, fa sí, sí. L'American Psycho, no? El psicòpata nord-americà.
En realitat, bé, se suposa que és un retrat dels yuppies dels anys 80 i del Wall Street més salvatge, però que efectivament és la porta d'entrada a tota l'altra, no?, col·lecció de noms que has anat dient, des de Foster Wallace fins a, efectivament, Palahniuk, i tot això és el mateix retrat o un punt de la mateixa crítica amb mecanismes segurament diferents, no?
Totalment, i a més amb això que dius, que deia... Clar, aquests 80 seus, en realitat estan als 90s i els 2000s que hem viscut, perquè tota aquesta voracitat que explica el Ramon sobre Lehman Brothers, sobre tota aquesta cosa que ja sabeu i que hem parlat mil vegades, en realitat és aquesta mateixa psicopatia que ja avançava Easton Ellis, crec que molt lúcidament, molt perversament. No? Clar, tu mires des d'aquí i jo només hi afegiria un nom que ja fent el repàs anglo, però que és Jeffrey Eugenides, que publica Les verses suïcides, el 93, que és el mateix any que Quim Monzó publica el Per què tot plegat. I pensava que allà hi ha una altra veta, que potser també connecta amb una altra part de la nostra tornada als 90s, que és aquesta part ja del suburbi nostalgitzat, no? És a dir, hi ha alguna cosa en els nanos, no?, que estaven enamorats d'aquelles Lisbon, no?, aquelles germanes tancades, clausurades, però fascinants, que acaben suïcidades totes, que hi havia alguna cosa que...
No hi ha spoiler, perquè el títol ja diu això.
Sí, amb això, si llegiu el títol, crec que no enganya massa. No, però a més, que tenia aquesta... Recollia, li donava una forma, crec que molt contemporània, d'una banda, aquesta contracara dels 90s, però ja no des de tota aquesta violència, psicosi, detritus que se'ns ha anat amagant ideològicament, sinó al contrari, des del vessant de l'èxit. són una família d'èxit, escolta, viuen als suburbis, tenen una casa amb jardí preciosa, no? És una miqueta l'exploració d'aquesta tristor horrible de la vida suburbial nord-americana d'èxit, no? I aquí hi ha tota una altra línia que no ha analitzat el que s'ha amagat, sinó que ha anat explorant, escolta, no és només el que a costa de què s'ha construït aquest èxit dels 90, sinó què passa quan, a la cara de l'èxit, no? A la cara del sol. Sí, sí. I el que hi troben són unes bosses de melancolia i d'infelicitat que després Mad Men ens ha explicat molt bé i que després exacte. Seguim glosant. Happy, the word on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it before, but you've never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you. Celebro, que hi hagin altres mirades, diguéssim, que facin una mena de contracrònica dels 90, perquè jo llegint el llibre del Ramon, i em sap greu que ell no hi sigui a l'antena, no? No sé si comparteixo aquesta mirada optimista, o més aviat, si compartia aquest optimisme a l'època. Potser també hi fan qüestions de caràcter, potser també hi fa que jo en aquell temps treballava a la redacció d'informatius i concretament al Servei Internacional, de manera que, esclar, per mi és la dècada, sí, de la caiguda del mur de Berlín i del desmembrament de la Unió Soviètica, però immediatament després de la Guerra del Golf, de les guerres de l'antiga Iugoslàvia, de Ruanda... Fora d'això també és una època, la sida és anterior, em sembla que és el 85 quan Rock Hudson diu que és homosexual i que pateix la sida, però si no recordo malament és a començaments de la dècada dels 90 que es fa servir el llacet vermell per, diguéssim, divulgar que aquesta síndrome té uns efectes devastadors, no? I com una mostra de solidaritat, i vindrà el cas del, com es deia, aquell jugador de basquetbol nord-americà, el Magic Johnson, etc, etc. Això no cal dir com afectava aquells que a l'època ens trobàvem a la segona joventut en les relacions interpersonals també. De manera que, clar, qui era optimista a l'època? El Ramon diu que ell, amb 20 anys, era partidari de la tercera via. Clar, no sé si això era més minoritari fins i tot que el seu gust per la música indie. És a dir, amb 20 anys normalment vols canviar el món. No et sembla tan bé, diguéssim, les fórmules sintètiques tipus Tony Blair o, salvant les distàncies, Bill Clinton als Estats Units, no? Clar, cadascú ha viscut a la seva manera i, no ho sé, per exemple, la Ciutat Princesa de la Marina Garcés, em sembla que comença amb una cel·la l'any 96, si no recordo malament, és el desallotjament d'aquell edifici de la Via Laietana. És a dir, hi ha moltes, moltes vides, hi ha moltes, moltes visions, i aquesta visió més optimista doncs també té uns factors de tipus ideològic, d'adscripció nacional, també segurament, que són molt respectables, però que són uns, concretament uns. I hi ha tantes maneres de viure-ho, no? Totalment d'acord, no, només afegir que, per exemple, ara que mencionàvem Monzó, però també em sembla molt interessant tota aquesta lectura que s'ha fet fins i tot de la dècada postolímpica a Barcelona, de dir bé, el 92, com deia el Ramon, sí, ok, és un moment d'esplendor, d'il·lusió, del que vulguis, però després el que ens hem anat fent càrrec és també de com aquesta entrada i aquesta Barcelona olímpica després genera una altra mena de Barcelona, deixa enrere, ho talla amb una sèrie de coses que sí que alimentaven potser un altre moment, no diria feliç o optimista, però almenys d'una efervescència considerable que havien estat els 80s, amb totes aquestes problemàtiques, amb tots aquests desencants. I una de les coses que hem anat llegint, i aquí ho parlàvem un dia, em sembla, arran de la ciutat interrompuda d'en Guillemón, era justament aquesta idea d'interrupció. És a dir, el 92, sí, hi ha una celebració i una condensació de capitals i d'internacionalitats, però després es genera tot aquest desplegament d'uns altres 90s que potser també han anat deixant uns quants cadàvers pel camí. Mm-hmm. I que ara estem revisant, no? I que ara estem críticament revisant.
Sí, no, per descomptat. Jo també em prenc el terme, la noció d'optimisme, des del punt de vista aquest crític, no? Que dèiem de vigilem que ara tenim el que requereix sempre per escriure història, que és perspectiva, tenim 30 anys de diferència, per tant, ara podem avaluar el que es va fer malament en aquell temps per no repetir, és a dir, la ficció de l'optimisme més aviat, no? I jo també volia només recordar, per posar un context editorial d'aquells anys, que va ser un optimisme que es va traduir, va tenir una traducció en el món editorial terrorífica, una traducció inflacionista, perquè és la gran dècada dels grans avançaments, és a dir, avui en dia, quan algú escriu un llibre, l'avançament de drets d'autor sol ser una cosa, en fi, irrisòria, testimonial. En aquella època, evidentment, estic parlant de best-sellers i grans noms, no? Però no s'han superat mai avançaments tan bèsties com els que, per exemple, va cobrar Isabel Allende per una novel·la molt ben titulada, que es va dir Hija de la Fortuna, o, per exemple, Tom Wolfe, l'any 98, em sembla que és, que publica Man in Full, que aquí es va traduir com Tot un home, que va cobrar també una milionada, que això té a veure amb les expectatives després de La foguera de les vanitats, però mai recuperada, no? Per tant, són anys d'avançaments molt bèsties, per tant, optimisme en aquest cas econòmic, també de concentració editorial, encara que sembli mentida, són uns anys en els quals la literatura catalana creu que pot professionalitzar-se i que els escriptors poden viure la seva feina. Eren uns anys en els quals algunes editorials tenien a sou alguns escriptors, cosa que sembla, no, veritablement ciència-ficció, que tu cobres un salari mensual fix per escriure, vés a saber quants títols, a sou durant una editorial determinada, sovint en grans grups, no, o en el marc de grans grups, per tant, concentració editorial, i són també anys d'un fenomen que s'ha estat tornant a repetir, no potser de manera tan salvatge, però fa 30 anys, als principis, inicis dels 90, tot el marc espanyol es va... són els anys de l'anomenada nova narrativa joven, és a dir, quan tota una generació que comença l'any, diria, 93, amb José Ángel Mañas, quan va quedar finalista al Premi Nadal, amb Històries del Cronen, no? Abans sentíem Australia el Blond, sortia a la banda sonora de la pel·lícula d'Armendáriz que va versionar aquesta novel·la, doncs bé, tota aquella generació Cronen, que inclou el Mañas, aquesta novel·la, Pedro Maestre, Matando Hirosanos con Tirachinas, Lucía Echevarría, Amor, Curiosidad, Prozac i Dudas, tot aquest tipus de llibres que es van convertir en una moda editorial, les quals les editorials buscaven el que ara en diuen noves veus, no? On la novetat era el valor literari i la veu ni era ni se l'esperava. En tot cas, el que sí que buscaven era això, no? Persones que després, en alguns casos, no van tenir continuïtat, en d'altres, com el cas Amanya, es va continuar publicant llibres més aviat d'història i tot això, ara fa poc va recuperar els personatges de la movida del Cronen i tot plegat, però en tot cas són anys, això, que en el mercat editorial també té un correlat, jo crec que molt perillós, i que per raons evidentment econòmiques, de crisi i de sentit comú no s'han tornat a repetir, i que ara que veig també, Xènia, un llibre aquí de poesia, m'imagino que en el gènere en el qual no s'han comès mai grans excessos deu ser la poesia, no?
Bueno, no et pensis, eh? Justament el 96 surt Mascarada de Pere Gimferrer, que és un llibre icònic a la seva manera perquè és un poema unitari que explica una mena d'experiència amorosa molt provocadora. Bueno, la manera d'explicar-la és molt provocadora perquè arriba a parlar de la coprofàgia, per exemple, d'una manera molt directa i amb uns versos perfectament escandits, mètricament impecables i clàssics, amb l'elegància que caracteritza Gimferrer. I, a més, també, el 98... és quan surt el primer llibre d'un poeta que jo considero que és dels més interessants que escriuen en català actualment, que és Melcion Mateu, un poeta de Barcelona però de pares mallorquins, que publica Vida Evident, un recull on hi ha molts sonets, quasi tots els poemes són sonets, però són sonets molt moderns, és una manera d'actualitzar el gènere. I al final hi ha un poema llarg escrit amb tercets encadenats, que és l'estrofa que fa servir Dante en la comèdia. Mm-hmm. Llavors, és una manera d'actualitzar aquests gèneres i hi ha alguns poemes molt divertits que també juguen amb conceptes formals, per exemple, un que té forma de persiana, que és curt, us el llegiré, comença amb una introducció en prosa, diu: en anar a tancar la finestra, la sorprenc amb la clara intenció de treure's la camisa. Ella em veu, es gira i pren el cordill de la persiana. Llavors ve el poema. La veïna del davant no desitja que la vegi. La veïna del davant no desitja que la vegi qui l'estava desitjant. La veïna del davant no desitja que la vegi qui l'estava desitjant. Lentament es va tapant. La veïna del davant no desitja que la vegi qui l'estava desitjant. Lentament es va tapant la veïna del davant. I és perfecta, és una persiana, realment.
Sí, sí. És bonic, eh? Està
és bé. Preciós, sí.
Què faria Hitchcock d'això? La finestra...
Ja va fer.
Ai, perdoneu, que he de fer un postdata al que he dit abans sobre aquella gran obra de la Petrushevska, aquella novel·la. M'he confós una mica. Hi ha dues traduccions al castellà. El Tiempo de Noche és el nom de la traducció més antiga, que jo crec que és bastant introbable actualment. La traducció nova, publicada per Marbot, es diu Cuando es de Noche. Aquesta jo crec que és fàcil de trobar perquè és de fa un parell d'anys i és una traducció més nova. Aquella antiga, vés a saber com estava feta, no? Doncs només puntualitzar això.
Queda puntualitzat. Serà, efectivament, Marbot és una gran editorial que fer grans traduccions, i aquesta és perfectament trobable. Borja, tens per aquí, abans també en algun moment ha sortit el nom, Quim Monzó, que també publica, diria, aquest llibre l'any 93, no? El Perquè de tot plegat, un dels seus llibres de contes segurament més...
Sí, jo, al meu parer, no diria que és potser sí el millor, jo tinc a vegades totes les seves preferències, però sí que em sembla un dels més icònics dels 90s. Em pensava en això, no? Jo us ho preguntava abans, de dir, bueno, quin llibre considereu icònic, si és que la pregunta és lícita, eh? Després, òbviament, no n'hi ha un, n'hi ha molts. Jo n'havia apuntat alguns, i un d'ells, sobretot per la influència que va tenir, em sembla que és el d'en Monzó, el Perquè de tot plegat, que a més em fa molta gràcia, perquè coincideix més o menys... És el Perquè de tot plegat, ja el coneixeu, per tant, no cal escandir-lo més, eh? Vull dir, és una d'aquestes obres potser més icòniques d'un minimalisme absolutament irònic i, a més, que recull moltes coses d'aquesta postmodernitat nord-americana, sobretot de Cooper i Bartelme i tota aquesta colla, en la idea del conte molt breu, deslligat del realisme, però que alhora toca coses del real i que, a més, si ho recordeu, no només hi havia aquelles escenes clàssiques de parelles i desencontres sexuals, sinó que, a més, hi havia reescriptures de contes de fades. I en aquest gest, Monzó doncs, ho agafa de Cooper i ho porta, ho introdueix aquí.
Aquí va traduir.
Aquí va prologar, crec.
Sí?
No ho sé si va traduir.
El Urgón Mágico no el va... Pot ser que el va
prologar. El Ródenas. Diria, però ho dic molt...
M'agrada molt. Tens tota la raó.
Ho dic molt de memòria, però sí que el va prologar...
Molt de memòria i la Borja Begunyà és prodigiosa, per tant, fem-li cas.
Però sí que el va prologar l'edició d'Anagrama, i a més que es coneixien i tot el que vulguis. Però sí que em sembla interessant per una raó, que és que una mica amb aquest decalatge que comentava, amb aquell mateix any, 92-93, potser el 95, sí que ho dic una mica així, Foster Wallace estava parlant del problema d'una ironia institucionalitzada, desactivada, cooptada per les masses, a la televisió, etc. Mentrestant, aquí, Monzó estava introduint aquesta ironia, la seva mena d'ironia, molt específica, molt limitada, absolutament, diguem-ne, de fortuna, que en diuen els comparatistes, aquí en el nostre món literari. Des de llavors tinc la sensació de que en el moment en què la ironia ja és un símptoma d'un problema pels 90s nord-americans, aquí la ironia passa a ser una manera de revolucionar i reactivar i revitalitzar la prosa, no? I em semblava molt interessant perquè aquesta línia minimalista, jo hi posava que una altra obra dels 90, si m'ho permeteu, que era paral·lelament, no és ben bé dels 90s, que seria El jardí dels set capuscles, que és del 89, però si en Ramon té raó i els 90s comencen el 89, m'ho permetreu. Però ja no només pel Jardí dels set capuscles d'en Palol, que és l'altra banda, no? És l'altra tradició maximalista, llibre immens, amb de nines russes, una estructura d'històries dins històries dins històries, canterburiana, alhora distòpica... És a dir, reunia, com també ho feia un altre llibre, que aquest és del 95, que és El món d'Horaci d'en Vicenç Pagès Jordà. Crec que els dos llibres reuneixen, introdueixen, potser menys fortuna en el sentit d'imitació i d'impacte que en Monzó, però sí que introdueixen tota aquesta tradició maximalista de centenars i centenars de narratives, d'una vocació, diguem-ne, referencial molt aterrada, és a dir, així com en Monzó desreferencialitza cada cop més, no? I es torna més estilitzat, més abstracte, més cap a la idea. Crec que tant en Palol com en Pagès Jordà sí que el que feien era justament rebre aquest impacte de la tradició postmoderna, que el que vol és jugar amb els seus referents, amb els seus imaginaris, amb tota aquesta, diguem-ne, percepció paranoica que a ells els hi comença amb l'assassinat de Kennedy, i va seguint. És a dir, que són dos obres que crec que combinaven molt bé, o que introdueixen molt bé aquesta, per mi, altra segona cara dins de la narrativa dels 90s, que és aquesta obraça, no? Mm-hmm. En el cas d'en Palol, doncs això a més va anar més, és a dir, que ja no feia un llibre de 500 o 600 pàgines, sinó que feia diversos, i aquests diversos eren part d'un gran projecte, i aquí va anar creixent tota aquesta narrativa, no? Però em semblava que era una manera possible, entre tantes, però de pensar què li va passar a la prosa i quins són alguns dels llibres icònics catalans d'aquests 90.
És interessant recuperar-los, és interessant recordar que hi ha molt bona literatura també escrita fa 30 anys, que són a les llibreries, i si no, són a les biblioteques, i si no es poden encarregar, ho dic perquè a vegades hi ha aquesta certa obsessió, tant des del món editorial, com des del món periodístic, com des del món comercial divers, per la novetat, que insisteixo, no és cap valor literari, sinó un fenomen epocal, no? I per tant repassar els 90 com els 80, si algun dia ens dediquem, o els 2000, si algun dia ens dediquem a altres dècades, certament doncs, trobaríem títols sempre interessants en diferents literatures. Per tant, gràcies per compartir avui aquest optimisme posat això en qüestió i en tela de judici per no repetir errors de fa 30 anys, que caram, si no tenim, no? Si no ens serveix la perspectiva per fer això, no sé de què caram serveix. I fins la propera, fins la setmana que ve o l'altra. Borja, Xènia, Adolf, que vagi molt bé.
Fins ben aviat.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Sí, però, sí, però, sí, però, torna. Sí, però, sí, però, sí, però, torna.
I si algú es preguntava què feia en Joan Lluís Lluís als anys 90, que són molts anys, en són 10, o 89-2001, en són una mica més, segons com agafem la dècada, ara li podem preguntar directament, Joan Lluís, com estàs?
Molt bé, estic molt bé. Als anys 90, com tothom, feia moltes coses, eh? Però em dedicava als meus primers llibres i a fer els meus primers fills, per dir-ho així.
Ah, ja m'ho imagino, per això et dic, estàs molt actiu, extremament actiu.
Sí.
Com tothom. Escolta'm, avui repassant des de diferents punts de vista on som a partir d'aquells 30 anys que ens distancien dels 90 i que també literàriament hem analitzat i tu també has trobat un títol particular publicat a aquella època.
I tant, i tant. Quan m'has dit anys 90, he pensat una mica i de seguida he pensat aquella novel·la que ens venia de Samoa, que sembla un país molt llunyà, Samoa, la Polinèsia, una novel·la que havia llegit amb una fruïció realment molt, molt, molt gran quan va sortir traduïda en català amb el títol L'indret d'on venim. Mm-hmm. I L'indret d'on venim és de Sia Figel, no sé si pronuncia correctament, és un nom samoà i estic molt poc...
Estic fent samoà amb Duolingo, però no.
Això. Doncs era una novel·la publicada per la Magrana el 1999, traduïda per Gabriel Planella i Warwick Orr. I després, o abans, ara no recordo, de la publicació d'aquesta novel·la, l'autora Sia Figuel va ser convidada a Catalunya per la Institució de les Lletres Catalanes. Vull dir que realment era un moment que era molt seu. És una novel·la que va tenir molt d'èxit en molts països, va ser traduïda en moltes llengües. I la vaig trobar apassionant per la manera com enfoca la literatura i la cultura samoana a través de la llengua anglesa. Ell escriu en anglès, és de parla samoana, Samoa és aquests països de Polinèsia en què que tenen l'anglès com a llengua oficial, però en què les llengües pròpies són absolutament vives i passen de generació en generació sense autoodi. Però sí que la cultura, de seguida que puja una mica d'allò que se'n diu pretesament alta cultura, llavors s'imposa la llengua anglesa i això trobo que és una llàstima, però és així. Però el que fa Sia Figuel en les seves novel·les, en tot cas en aquesta, és de tant en tant posar algunes paraules en samoà, alguns versos, algunes dites, sense traducció. I així el lector es troba amb un petit punt de misteri, amb un petit punt de bellesa estètica també, perquè hi ha la llengua escrita, el samoà s'escriu amb alfabet llatí, i hi ha aquesta incògnita. Això què vol dir? No ho sé, però s'accepta com en el fons com una mena de poesia visual i a mi això m'agrada molt, molt bonic de fer aquestes coses. I l'altra cosa fascinant d'aquesta novel·la és que descriu un país que vist des d'Europa i des dels prejudicis europeus, la Polinèsia, el bon temps i aquell sol i aquella mar i tot això, pot semblar un país bastant paradisiac, a més amb una societat diguem, pre-europea, que es deia que era bastant ideal i que ella descriu de manera absolutament diferent. Diu que és una societat no només patriarcal, sinó d'un patriarcat cruel, cruent, molt violent. I això planteja o descriu una societat que no és la que podria imaginar des de qui on som nosaltres. Llavors, com que he de parlar d'un escriptor o d'alguna cosa imaginària lligada a la literatura, parlaré aquí d'un intent o d'una obligació de creació poètica col·lectiva a través d'un mestre d'escola que aplica absolutament aquests criteris de patriarcat cruel i violent. És un mestre que pensa que castigar els alumnes és un deure absolut i castigar les alumnes en particular. I llavors hi ha una descripció molt dura del càstig. Són adolescents els alumnes i ha enxampat dos dels seus alumnes, un noi i una noia, fent l'amor, i llavors castiga només la noia. I la castiga amb un càstig físic, picant-la, i de retop obligant els alumnes a crear un poema col·lectiu sobre el que està passant. Llavors, hi poso el poema aquí, em permetré llegir-lo, tot i que demano perdó si mai hi ha algú que entén o parla el samoà per la meva pronunciació evidentment desastrosa. El llegiré tal com el puc llegir així. Diu, tatou te olioli e fitufua ole alofi a ositeine o alofa. i prou, i posa aquest poema així, que no sabem què vol dir, després podem fer trampa i mirar amb algun traductor automàtic, però crec que no cal fer trampa amb això. És més bonic no saber-ho.
Dic, sona també que, efectivament, no fa falta... És més suggeridor pensar, no?, què voldrà dir que no pas saber-ho.
I tant, jo també ho crec molt, ho crec molt. I ho crec molt, tot i que... Jo, com a lector, em vaig sentir com molt desconcertat i fins i tot una mica amb un cert malestar, perquè realment jo trobo que és molt bonic llegir-ho així sense entendre-ho, però està parlant d'un càstig físic, d'una noia que ha estat picada reiteradament fins a la sang perquè simplement ha anat a fer la mort. Llavors és molt, molt violent i molt cruel. Hi ha una barreja d'una cosa horrorosa amb un poema que sembla molt bonic, molt fi, molt elegant. I això potser és, també és una de les paradoxes de la literatura, de posar l'elegància allà on no n'hi ha.
Exacte. Déu-n'hi-do, gràcies doncs per portar-nos avui fins a Samoa. Jo estava recordant que l'única paraula que em sé en samoà en realitat era un sobrenom, que és Tusitala. Tusitala és la manera com deien els locals de Samoa a un explicador d'històries, que és el que vol dir la paraula Tusitala, com és Robert Louis Stevenson, que va trobar a Samoa un paradís perfecte, no només per la seva salut, sinó en general per la seva vida, i tant és així que Stevenson, recordem-ho, és mort i enterrat en un volcà de Samoa, és a dir, allà el Tusitala, que no és pas poca cosa, però que gent pot dir, no?, que pot estar enterrat en una muntanya volcànica, i el cas Stevenson, que no només era un gran escriptor, sinó un gran viatger, doncs també ens porta fins a aquella Polinèsia que avui el Joan Lluís ha transitat també des d'aquest llibre. Gràcies, per tant, i fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
È difficile resistere al mercato, amore mio. Di conseguenza andiamo a cercati.
I acabarem avui amb un tema de Baustel que qüestiona precisament tot el culte al mercat i a l'eufòria consumista que en bona part van viure als 90. Amb vosaltres, Dolors Jonola, Adolf Beltrán, Rosa Silloé, la consola i un servidor, David Guzmán. Baustel amb Il liberismo ai giorni contati.
Di soccombere al mercato, non lo sa, perché si è laureata anni fa, credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada, finge di essere morta, scrive con lo spray sui muri che la catastrofe è inevitabile. Metropolitana nella puttana che le si siede a fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nel suo non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo, vede i titoli di coda nella casa e nella libertà. Adesso un corpo fragile che sa d'essere morto sogna l'Africa, strappata, compone poesie sulla catastrofe.